matí amb Mireia Sanz.
Després de 21 anys a la Cambra de Comerç de Sabadell i 13 com a president, Antoni Maria Brunet ha decidit deixar la patronal sabadellenca coincidint amb les eleccions que n'han d'escollir el seu substitut. En una carta que s'ha fet arribar als mitjans de comunicació, el sabadellenc ha expressat la voluntat de no presentar-se a la reelecció. Per saber-ne els motius i fer un balanç d'aquests anys al capdavant de la institució, ens acompanya avui al matí. Antoni Maria Brunet, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia.
La Cambra, dèiem, farà eleccions el mes de maig, ens van explicar tot el procediment i vam veure clar que fins al mes de juny no hi hauria un president. Per què decideix no presentar-se a la reelecció?
Bé, perquè el procés electoral, de la forma que s'ha marcat en la llei electoral catalana, pues marca que en els propers dies, és a dir, la propera setmana de febrer, s'han de presentar els candidats per poder optar a les posicions del ple, que és una condició indispensable per poder ser després president de la Cambra. Per tant, valia la pena ja deixar clar en aquest marc perquè assumissin noves persones pues, aquesta responsabilitat i, per tant, miressin de coordinar d'alguna forma uns equip nou, el deixar clar pues, que no em presentaria. És a dir, que les possibilitats de presentar-se en el ple i, per tant, participar en el primer procés electoral pues, acaben al voltant del dia 15 de febrer.
Per tant, no presentar-se al ple vol dir que no el veurem tenint, no com a president, sinó tenint cap mena de responsabilitat en aquest plenari de la Cambra, no?
Ah, exacte, és a dir, que el que he plantejat és una mica el plegar de molts anys de presència en aquesta institució i que d'alguna forma pues, m'ha semblat que tocava en aquests moments també un relleu important i d'alguna forma deixar passar pas pues, a persones que amb renovades il·lusions, amb nous criteris, pues, pilotin aquesta institució.
Ha estat 13 anys a la presidència de la Cambra, comptàvem.
Sí.
Clar, els primers 4 anys, si em permet l'expressió, van ser per voluntat pròpia, però llavors se li ha allargat uns 9 anys per darrere que no sé si comptava estar-hi tot aquest temps quan es va presentar.
No, quan la meva idea al presentar-me era tenir al màxim 2 mandats, que són 8 anys, el que no comptava després és que aquests 8 anys es anirien allargant fins a arribar pues, a aquesta situació de fer pràcticament 3 legislatures que jo crec que ja són sobreres absolutament, no? Perquè aquests càrrecs de voluntariat que treuen hores del dia a dia i de la feina pues, no es poden mantenir de forma permanent en el temps, però el anar-se retrasant sense marcar plaços concrets m'ha fet de dir, bueno, si és per 6 mesos aguanto, si és per 3 mesos més aguanto, i amb això pues, hem passat 4 anys pues, amb aquesta situació d'interinitat, però bueno, tampoc me n'empenedeixo perquè al final pues, és una feina camarada i per tant hi he estat la mar de bé.
Però com ha viscut aquests anys d'interinatge, per dir-ho d'alguna manera, no? Aquests darrers anys, té la sensació, se li han fet llargs o el fet de que anessin com pràcticament més a més ho ha fet més, menys feixuc?
Bueno, la meva presidència a la Cambra té 2 etapes, una primera que és del 2006 pues, fins al 2010 pràcticament, que la Cambra pues, té un gruix d'ingressos que venen de les quotes obligatòries que paguen de les empreses amb un pressupost important d'actuació, per tant, des del punt de vista financer amb una certa comoditat que d'alguna forma fa que sigui molt agradable pues, el fet de poder dirigir una institució que té recursos i capacitat, diríem, per fer accions lobby, desenvolupar informes, tenir coneixement sobre la situació del territori, etc. Amb la qual aquesta situació que d'alguna forma pues, s'inicia amb la meva durant el meu mandat el 2006 pues, té un exocat el 2010 amb la nova llei que imprimeix el govern de José Rodríguez Zapatero, en el qual s'escapsen tots els recursos de la institució, amb la qual ens quedem pues, pràcticament sense aportacions de cop i volta, i s'ha de refundar la institució i fer un gran esforç tant des del punt de vista de la gestió de les persones que hi treballen com des del punt de vista dels representants empresarials que d'alguna forma pues, hem de prendre decisions desagradables de reducció de serveis, de reducció de plantilla, etc.
Per tant, diria que el seu mandat ha estat molt marcat per aquesta nova llei que els ha obligat d'alguna manera a ser creatius en la manera de funcionar de la cambra?
En la segona part, absolutament, perquè l'objectiu bàsic no és tant el de donar... El primer objectiu bàsic no és el de donar serveis, diríem, al territori ni a les empreses, sinó el de salvar la institució. És a dir, aquesta és una institució que es movia amb un pressupost del voltant dels 6 milions d'euros i en aquests moments està als 2, amb la qual això significa pues, un canvi absolut de tant les funcions que s'han de realitzar com les feines que s'han de fer, amb la qual s'ha de lograr que tots els serveis i totes les activitats que faci la institució generin rendiment, perquè si no fan insostenible la institució. Si bé és veritat que la cambra, degut pues, a la seva història, pues, tenia recursos gràcies pues, a la gestió dels anteriors presidents suficients com per abordar aquesta situació amb una certa tranquil·litat, i sobretot també en l'últim mandat de l'Antoni Peñarroya ja es va generar una voluntat de crear una estructura que fos capaç de generar recursos, però és, si bé això és cert, al final això es va tenir d'accelerar de forma molt ràpida al caure, diríem, els ingressos que d'alguna forma venien per les quotes obligatòries.
Quin diria vostè que és el principal llegat que deixa d'aquests 13 anys de feina a la Cambra de Comerç?
El principal llegat és que la Cambra existeix, que no ha hagut de fusionar amb ningú i que d'alguna forma manté, diríem, els seus recursos intactes des del dia que el vaig agafar, sinó que amb un cert creixement. És a dir, que a pesar d'aquesta situació de crisi, la institució manté la seva fortalesa econòmica i ha mantingut un rol de representativitat i de marca, jo crec que rellevant tant a la ciutat com a la demarcació, i d'alguna forma també ha lograt mantenir unes relacions excel·lents amb el resto d'organitzacions empresarials de la demarcació de la comarca.
Creu que si es tornés a presentar, ja sé que estem fent allò que els agrada molt als polítics dir política ficció, però creu que si es tornés a presentar podria obtenir suficients suports per continuar a ser president, o directament no s'ho ha plantejat?
Jo ja no. Jo fa molts anys que he plantejat que plegava, amb la qual no. En aquests moments jo crec que si em plantegés perdria, perquè ja hi ha altres persones que s'han mogut durant aquest període, amb la qual pues, tenen la capacitat, i segur que han lograt suports suficients com per accedir a la presidència, no? Amb la qual, a més de ser una poca soltada, seria una impertinència per la meva part el després d'estar tants anys dient que plego, que ara se m'encengués una bombeta dient que vull continuar. Com que això no passarà, pues és un marc que no cal contemplar.
El repte principal, per tant, de la seva presidència ha estat aquesta supressió de les quotes obligatòries, o també hi sumaria aquesta supressió de les quotes obligatòries al context de crisi econòmica que li ha tocat també gestionar?
Aquest és un element addicional, però que des de la perspectiva de la cambra, el que hem participat durant tot aquest procés, i com a forma molt rellevant a través de la Comissió d'Internacionalització, que és donar eines i facilitar tots els màxims de serveis que nosaltres podíem donar per tal d'afavorir la internacionalització de les empreses, perquè en el moment de caiguda del mercat espanyol l'evolució del territori pues, ha estat prou reeixida bàsicament per l'esforç important que les empreses han fet d'internacionalitzar-se i d'incrementar les ventes a l'exterior, amb la qual això ha suposat una empenta important. No en va, pues, les exportacions catalanes i en concret les de la comarca han anat creixent de forma interrompuda i espectacular durant aquests darrers anys, no? Al final la necessitat és virtut, i en aquest aspecte la cambra hi hem dedicat tots els esforços per tal de fer més fàcil aquests processos d'internacionalització nacionalització i de venda a l'exterior de les empreses.
I les empreses van rebre amb bons ulls el fet d'haver-se d'obrir a l'exterior, o era amb una certa recança?
No, jo crec que la mentalitat de la necessitat d'obrir-se a l'exterior per part de les empreses era una realitat que absolutament era assumida per tothom i que totes les empreses ho veien, no? El que passa que mentre hi ha una certa comoditat en un mercat que funciona i tira, és difícil de vegades prendre decisions i invertir en projectes que d'alguna forma són desconeguts i més incerts, no? Bueno, al veure la caiguda del mercat, bueno, aquesta ja mentalitat que hi havia i que existia i que a més és tradicional a la comarca, pues, es va fer més evident, i per tant s'hi van destinar recursos i esforços de forma molt ràpida.
Però tot i això, la crisi econòmica va afectar d'una manera notable l'economia de la nostra comarca. La feina de la cambra, a banda de dotar a les empreses d'aquesta capacitat per internacionalitzar-se, d'ajudar-les a fer aquest camí, també ha estat en certa manera exercir alguna mena de pressió sobre les administracions perquè ajudessin d'alguna manera les empreses?
Bueno, la cambra té una funció lobby que d'alguna forma s'ha mantingut, però ha sigut una funció que d'alguna forma ha quedat molt disminuïda pels recursos. El lobby és el que costa més diners, més recursos per executar-se, i per tant ha sigut una acció amb més debilitat, no? Les dificultats que hi ha hagut d'interlocució tant amb el govern de l'Estat com el govern de Catalunya han estat molt difícils, perquè les dificultats pròpies que ells tenien en aquells moments pues, feien que veiessin l'economia de forma un pèl diferent a com es veu des del territori o des de la pròpia empresa. Al final diríem que la crisi n'hem sortit, almenys durant aquests anys, de forma reeixida, amb una disminució pues, molt important de l'atur i amb un creixement del PIB, i que gràcies, bàsicament, al motor no ha estat l'administració, sinó que han estat els propis empresaris i les pròpies empreses les que han resolt, diríem, des de la seva perspectiva, el problema i han lograt pues, aquest creixement.
I les administracions en aquest context de crisi econòmica, té la sensació que no escoltaven el que arribava des dels empresaris?
És evident que hi ha hagut en alguns plans, i sobretot diríem amb la funció que ha fet Acció en alguns moments, que ha sigut important en quant a desenvolupar el comerç exterior, però d'alguna forma també els seus pressupostos s'han vist disminuïts durant aquest període en funció pues, de la deute que tenia l'administració catalana, amb la qual segurament han fet el que han pogut, però ha sigut bastant minsa.
Vostè que té contacte directe amb les empreses del territori, quin diria que és a dia d'avui l'estat de salut de l'economia de casa nostra?
Des d'un punt de vista del dia a dia, la situació és excel·lent, és a dir, que seguim creixent de forma important, amb la qual hi ha una situació molt millor del que es podria esperar pel gran nombre d'incerteses que es mouen tant a Espanya com al món, que d'alguna forma generen certa inseguretat en el món empresarial. Però a pesar d'aquests ambients, de moment el creixement és important, i d'alguna forma el que es noten ja avui, pues, certes ralentament de l'economia, sobretot en els països més avançats del nord d'Europa, amb la qual hi ha certes inquietuds d'una disminució de les ventes que principalment a Europa, que es puguin produir en els propers anys.
Parlàvem a principis d'any de la situació econòmica i fèiem una mica de perspectiva amb l'economista sabadellenc en Joan Saborido, i en Joan Saborido ens parlava d'unes llums d'alerta que s'encenen, una mica a la línia del que ens estava explicant vostè ara, sobretot a través de la borsa i el comportament que té la borsa. I miren cap a la borsa i des de la cambra intenten fer una mica de perspectiva econòmica també?
Bueno, la borsa com a indicador de la situació general de l'economia per mi ha perdut perquè no accepta, diríem, valors fonamentals, sinó que s'ha convertit en un mercat especulador en el qual és molt difícil que ens orienti, almenys des de la meva perspectiva, sí que marca d'alguna forma aquesta inseguretat que en el món s'està produint. I el fet de que quan es porta des del 2007, que va començar la crisi, fins al 2019 amb una certa perspectiva de creixement, pues, al final també ja sonen unes alarmes de que alguna cosa passarà en negatiu, perquè no deixem de tenir un marc d'economies cícliques en el qual el creixement perpetu sabem que no existeix, amb la qual tot això genera aquestes incerteses. Però el que esperem i desitgem sempre és no fer més alarmes del compte, perquè aquestes al final sí que generen una crisi i moltes vegades l'acceleren fins a límits imprevistos, amb la qual des de la cambra el que sempre volem ser amb aquesta perspectiva és realistes, però d'alguna forma marcant un cert optimisme que d'alguna forma ens ajudi a separar els exocats que segurament vindran.
Quines potencialitats diria que té a dia d'avui l'economia del Vallès Occidental i de Sabadell?
Home, jo crec que moltes, perquè partim d'una situació dels anys passats amb un monocultiu que era el tèxtil, que assumia pràcticament el 80% de la producció. En aquests moments doncs, tenim des de indústria química fortíssima, indústria metal·lúrgica, indústria farmacèutica, el mateix tèxtil, és a dir, que a nivell industrial hi ha una diversitat que ens fa molt més forts davant la crisi i molt més potents en quant a la creació, perquè les sinergies que generen els diferents sectors entre si doncs són molt importants. El fet de comptar amb centres tecnològics com l'Eurecat o tenir tan a prop la UAB o el propi ESDE també ens dona el tenir a l'abast persones amb molt coneixement per dinamitzar aquesta indústria. I per altra part hi ha tot el tema que és més important en l'economia local, sobretot de Sabadell, que són els serveis, tant els serveis a la indústria com al comerç, que tenen una rellevància molt més important de la que normalment se cita, perquè són els que donen més ocupació i més producte interior brut a tota la comarca i els que cal dedicar una gran atenció.
Sabadell és una ciutat atractiva per les empreses?
El que opinen les empreses és que no, amb la qual segurament que hi ha algo que s'ha de fer per tal de millorar aquesta posició, des de tant des d'un punt de vista de posicionament, de màrqueting, de discurs polític, que faci que les corporacions pues, vegin aquest marc molt positiu. De totes formes, a pesar d'això, les empreses venen i s'hi situen, perquè la localització de Sabadell és extraordinària. El que comentàvem, pues, el marc de sinergies que es creen amb la gent que té la comarca, pues, és impressionant, perquè aquí hi ha gent disposada a treballar, cosa que és importantíssim per les empreses, gent que treballa i gent que té coneixements, amb la qual les empreses segueixen venint aquí i ocupant, diríem, tenint ocupació, no? El que hem d'analitzar sempre és l'ocupació general dels territoris, diríem, urbans clàssics, de ciutats, se'ns fan petits per analitzar l'economia, perquè estem bàsicament en un continu urbà que, a pesar d'algunes xifres, pues, penalitzen a la ciutat de Sabadell en alguns aspectes, però molta de la indústria pues, està situada en viles, diríem, del voltant, amb la qual genera s'ha d'analitzar un territori des d'una perspectiva més àmplia.
Per què les empreses no la troben atractiva? I hem d'anar a mirar cap a les infraestructures de transport, per exemple?
Atendríem dos greuges que serien els més rellevants. Un que són les infraestructures públiques de transport, sobretot de transport de persones i de mercaderies, que fan difícil la comunicació tant, diríem, de les mercaderies a l'exterior com dels treballadors en els diferents polígons industrials. Per altra part, també els dèficits que tenen molts polígons industrials, alguns que no han estat ni acollits pels propis ajuntaments, amb el qual, diríem, tenen una situació de manca de serveis i de dificultats perquè els ajuntaments no hi poden invertir, i per una altra part les dificultats que la normativa actual i les exigències que es creen per la concessió de permisos i de és de les ciutats que d'alguna forma tenen la premsa, diríem, més dolenta, en quant que ofereixen pues, moltes dificultats a l'hora de concedir els certificats d'habitabilitat
d'obres
i els de funcionament i els d'activitat.
Per acabar, potser la pregunta més difícil de tota l'entrevista, crec. Què creu Antoni Maria Brunet que ha de tenir algú per presidir la Cambra de Comerç de Sabadell?
Bueno, il·lusió. Ser un empresari, que per mi és molt important, el fet de conèixer la realitat de l'empresa i, al final, tenir molta il·lusió en tirar endavant aquesta institució, de prestigiar-la i, al final, de dedicar-hi molt temps per tal de que la institució tingui el prestigi i la capacitat de servei que jo crec que ha de tenir.
No li preguntaré pels noms que estan sortint, m'explicava que no és el seu paper i entenc que no el sigui, però els noms que estan sortint li transmeten confiança? Creuen que és un bon, creu que és un bon camí?
Jo crec que sí, és a dir, que no veig de les coses que jo sé, que no les sé totes, però en principi totes les coses que a mi m'estan arribant em semblen positives i de persones que realment poden desenvolupar aquesta tasca amb les màximes garanties.
Antoni Maria Brunet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa.
Molt bé,
que vagi
gràcies,
molt bé.
Gràcies a vosaltres i fins la propera.